vagi més bé, que té molt bona pinta, ara. Això fins que no està el sac ben lligat.
El tastarem, no pateixis, perquè el
tastarem. Deixa'm preguntar-li, Cuca, quina producció feu de
mira, aquí? Nosaltres l'any passat vam fer 550 quilos. I aquest any vam fer... Bueno, perdó, no l'any passat, no, l'altre, el 2023, van ser 550 quilos, una cosa així. I aquest any passat, doncs, vam fer 600. Vull dir que anem de 50 en 50.
I això quantes ampolles són?
Això venen a sortir unes 500 i pico, 600 ampolles.
I on van a parar aquestes ampolles?
Aquestes ampolles, doncs, bueno, tenim gent del poble, que com Cal Cavallo i algun altre lloc, com el Noé i algun altre que també, doncs, d'agrobotiga, tot agro es diu. I el Rubio, potser també, doncs, d'alguna manera, són llocs que... Ens donen quartel a l'hora de poder tindre un lloc on vendre'ls, no?
I entre la restauració, també?
Dintre la restauració tenim un restaurant que va fer una cata fa poc, que està a Mercantic. Ostres, ara no em surt... És un restaurant...
Angula? És Vagà, és Nido, Vagà. Crec que és el Nido.
Sí.
Ah,
i doncs, en allà doncs, també el van servir i el serveixen, vamos.
També està bé aquesta aposta de proximitat que fan els nostres comerços aquí al poble. Per això he convidat també el Cal Cavallo, com ha mencionat el Jaume.
L'ha cridat i de seguida l'hem tingut aquí.
Clar, és el tenim molt a prop, eh? Tots coneixem qui és el Cal Cavallo perquè està aquí al mig del poble.
El Toni.
El Toni, a la Plana Hospital. També un negoci familiar que han apostat pels vins de Masia Campbell. L'he volgut convidar per compaginar aquesta visió. Els dos tenen, són negocis familiars amb una gran tradició. I, Toni, a mi el primer que et volia preguntar és com es genera aquesta relació amb Masia Campbell? Com vau apostar per productes de la zona?
Bé, bon dia. Doncs va ser molt fàcil. Va venir un dia Clàudia... Bé, havíem coneixíem que s'estava movent alguna cosa per la Masia. Va venir la filla Clàudia a parlar-nos del vi, a veure com responíem, i, evidentment, portes obertes, un producte assancuat tan mític com la vinya, com el vi, que havia estat un poble vinícola assancuat, doncs, evidentment, un projecte que sorgia recuperant les arrels del poble, portes obertes endavant.
Sí, teniu moltes similituds amb el negoci, parlant del projecte, perquè els dos sou segona i tercera generació, no? O sigui que parlem de negocis amb una història santcugatenca impressionant. Això us ha facilitat entendre-us?
Bé, entenc que sí, són famílies del poble i sí. No, ha costat zero. Primer, pel que deia, per la il·lusió del projecte de recuperar un producte de Sant Cugat. I segon, bé, que una família de Sant Cugat t'ofereixi un producte que fan amb tanta il·lusió i amb tant cor, doncs, evidentment, les coses és que van fluir soles, no va haver cap problema.
I com ho està rebent els vostres clients, aquest vi, el vi de Campbell?
Ha estat molt maco, sobretot el primer any, perquè... encara no teníem el vi, hi havia aquesta remor, aquest boca a boca de que estaven fent, o havia sortit un vi de Campbell, i sobretot la gent del poble és el primer que s'atensava a la tenda i ens preguntava, ostres, que a Campbell estan fent vi que... Sí, sí, s'està criant, s'està acabant de fer i el tindrem. I la veritat és que primer era una cosa, jo crec que venia de la part nostàlgica de la gent de Sant Cugat, que cercava això, que buscava, bueno, coneixent a la família i que era un producte del poble, doncs això va treure molt atenció. Després, en la següent collita o passant els mesos, ja es buscava això, un producte vinícola per la seva qualitat. Ja no era només la part nostàlgica, sinó es buscava un vi que s'havia reconegut com un vi de molta qualitat. Llavors, va ser facilíssim.
Vosaltres sou un negoci que us identifiqueu perquè valoreu molt l'origen, no? Parlàvem de proximitat. Creieu que els clients són conscients de la importància de consumir productes locals?
Sí, crec que... I cada cop més, eh? Sobretot les noves generacions entenen aquesta... aquest valor afegit que és consumir producte de proximitat, de no necessitar exportar productes d'altres països. A més, amb el valor afegit que dona el fet de reduir la petjada de carboni, si vols, i al mateix temps de revitalitzar el territori, que és una cosa que potser teníem una mica perduda i que se li dona importància a la terra, a la gent que la treballa i sobretot als mètodes de treball. Llavors, la gent està cada cop més conscienciada, sí, sí, sí.
I d'aquesta manera també conscienciada, jo me'n recordo quan venia a comprar, quan era petita, a la vostra botiga, em donaven unes garrafes i venia i carregava el vi. Es continua fent o la gent aposta encara pel vi embotellat?
Bé, es continua fent, cada cop menys, perquè també és veritat que potser el consum de vi és una mica més moderat. En aquest sentit, podem dir que afortunadament hi havia molta gent que venia amb la garrafa i, bueno, potser abans potser el consum no estava, com t'ho diria, no es percebia com excessiu. Ara sí que tenim som més moderats a l'hora de prendre vins, destil·lats, alcohols, i, doncs, el producte granel es segueix venent, però no en tantes quantitats com fa 20 anys, això és evident. A més, com que el producte també embotellat s'ha diversificat molt en quant a tipus de vins, doncs, bueno, la gent també li agrada tastar, i tastar coses noves, amb la qual cosa, bueno, el vi embotellat és el que ara mateix és el que domina.
Arrel del que estàs comentant ara, Jaume, però el vostre vi no té una graduació molt alta. O sigui que es pot prendre moderació, es pot prendre bé, no?
La gran sort que tenim que és dona 11 graus i mig i doncs es pot prendre doncs, el que es feia abans. A tota hora el prenien. Aquest vi es podria prendre a tota hora.
Tu comentaves que a l'entrada de la Masia sempre hi havia un porró, no?
Sí, a la taula de l'entrada de la Masia o a dintre del menjador sempre hi havia un porró a punt. I, o a dintre d'una galleda amb aigua fresca del pou. Vull dir que sempre hi havia un porró i en aquella època sempre el meu pare sempre deia anem a fer un trago xarel·lo. I bueno, i així hem posat hem plantat xarel·lo i tot plegat per lligar-ho tot una mica.
Parlem de xarel·lo, que és el raïm autòcton de la nostra terra, no?
Sí, és la varietat que es plantava més aquí a Sant Cugat. També n'hi havia altres varietats, no?
Us heu plantejat de recuperar unes altres?
Home, en principi no...
Ja teniu feina, no?
Tenim prou feina. Jo el que no entenc és com la gent d'abans tenia tantes vinyes i treballaven tant. Vull dir, jo veig el que fa el meu fill i penso, no sé, potser perquè estic una mica tou ja, però és brutal la feina que fa. I llavors, doncs, plantar més coses, no. I a part, doncs, seria, doncs, fer acondicionar bosc per convertir-lo en vinya... I sí que es podria arribar a fer, però la inversió seria molt gran i potser...
Home, i seria una cosa molt bona pel bosc mateix, no? Perquè al final
sí.
Cultivar la terra és un pla
protegir.
Protegir i un pla bo de sostenibilitat.
Sí, sí, això, des del parc, ells encantats, estarien molt contents perquè això evita doncs, els incendis i tot plegat, no? I doncs seria una cosa agradable pel parc i per tothom perquè... és una manera de defensar el bosc.
Jo tinc algunes qüestions, La verema, la feu vosaltres, Jaume?
Sí,
no
sí,
necessiteu
sí.
Ajuda?
Bueno, sempre ho fem, es pot dir, familiar, no? Familiar
convideu
i amics.
A la família que vingui a donar
sí,
un cop de mà?
I amics del barri. I sempre doncs, ens juntem doncs, una bona colla. I el que passa que anem molt a saco, diguem-ho així, perquè, clar, hem d'acollir i automàticament portar-lo a Vilafranca, perquè allà, en el celler de la Xarmada, doncs l'Albert és el que ens gestiona, ens fa el vi, no? I llavors, doncs, compta menys hores passif, des de que l'ha escollit, millor. I si podem, doncs, algunes vegades portem amb un camió refrigerat, per evitar, doncs, les oxidacions i demés.
Clar, el somni seria, el somni Bernard Rodonín, aquesta entrevista... recuperar el celler que tenen a la Masia i poder fer-ho allà directament, no?
Això seria el sumum, no? Vull dir, però
somiar és gratis, Jaume.
Sí, és un somni doncs, que en principi prefereixo deixar-lo condicionat al celler i disfrutar per refrescar la memòria de lo que havia sigut i si convé, doncs, fer un tast a dintre el celler i disfrutar d'aquella imatge i de les olors del celler, no?
Però per això segurament caldrien més productors per donar més vida a aquesta part, no?, del procés.
Sí.
Segurament, perquè si no, no...
Nosaltres, com per fer un celler, no ho podem fer.
O recuperar aquesta història que teníem aquí, tan a prop, a la vitivinícola, no? Això sí. També era una germanor,
bueno,
no?
És a dir, clar, per volum de... pel que diu el Jaume, també, necessites un volum de raïm, moure'l, que per engegar un altre cop al celler...
Clar, és que no, necessites més productors, sí, és a dir, sí. Que hi pogués anar més gent a portar
idees, raïm. Eh? O sigui...
Mira, encara em quedo amb ganes de preguntar una cosa més i li preguntaré al Toni, perquè el Jaume ens ha descrit com és el vi de Can Vell. Sabem que és un vi blanc, que no té molta graduació, que té 11 graus, però el Toni, que està acostumat a vendre vins i a dir-nos quin paladar tenen, què, com sap
el vi de Can Vell? A veure, el vi de Can Vell, tal com ha dit, és un vi que pots prendre a qualsevol hora, sobretot el jove, no? el d'Inox. És un vi molt fresc en boca, és un vi molt agradable, dels que convida a seguir bevent, que et poses una copa i fàcilment te l'has begut, no t'ones compte i et serveixes una altra, i que serveix molt bé per al jove, per àpats, lleugerets, per... bueno, per alguns formatges, per amanides, per una combinació de plats lleugers, que sobretot ara a l'estiu lliga moltíssim. Lliga moltíssim. I és un vi que ara, doncs, està deliciós. I si parlem del roure, és, malgrat aquesta criança, aquest toc de fusta que no es marca gaire, segueix tenint molta frescor, però al mateix temps en boca és molt, molt voluminós i et permet ampliar la gamma de plats a plats més treballadets o fins i tot alguna carn blanca. És un vi que t'aguanta plats una mica més contundents. O sigui que tens dos varietats de dos tipus de vins per un menú bastant diferent i...
L'hem de tastar.
Jo, com gran admiradora de...
Jo no l'he tastat encara,
sí,
Jaume.
Sí, jo el vaig tastar ahir, vaig tenir l'oportunitat, i com admiradora del món del vi, haig de dir que el de Roure, que va ser el que vaig tenir oportunitat de provar, és un vi amb molta personalitat.
Mm-hmm.
Em va agradar molt, eh? Em va sorprendre, de veritat. Ho recomano, perquè realment és un vi que no et deixa indiferent, eh?
Bueno, moltes gràcies.
Li direm al Toni que ens guardi unes ampolles. Sí, sí. Bueno. Perquè l'hem de provar.
Sí.
L'hem de provar.
Doncs,
alguna cosa més?
Carme, només recomanar que tenim els Premis PIMEC aquí el pròxim 10 de juny. Ja estarem una mica a la UAI. Si tinc programa, si tinc secció abans, doncs ja us comentaré. I si la tenim després i tinc oportunitat d'anar, us faré un resum.
Molt bé.
Què et sembla?
Perfecte.
Eh?
Perfecte.
I amb aquesta història i tradició, avui... bueno, jo estic encantada de tenir-los els dos aquí perquè jo us he comentat que sóc una gran admiradora del món del vi. S'està fent una feina important i crec que hem de recolzar. Fins i tot li he dit al Jaume que podríem iniciar una plataforma per treballar i contribuir per Can Vell.
Donant
perquè...
idees. Jo pensava que anaves a dir que havíem de convidar la gent a anar a fer la barema.
També. Bueno, també. Jo ja vaig dir, que jo, igual, si tinc temps, igual m'apunto,
I tant.
Jo experiència en tinc, o sigui que...
I també animar la gent d'aquí de Sant Cugat i de les Rodalies, qui sigui, qui vingui de visita, que vagi a Cal Cavallo, que de veritat també t'atenen. Els hi hem fet un atraco a mano armada avui i han estat, bueno, que només els hi hem dit veniu i estaven aquí. O sigui que moltes gràcies, Toni, de veritat, perquè és una secció que parla d'emprenedoria i vosaltres sou uns grans emprenedors. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies al Toni, de Cal Cavallo, a la Cuca... a tots, moltes gràcies.
Us esperem pròximament. Quan tingueu més novetats. Quan tingueu més novetats, aquí us esperem. Jaume, Toni, Cuca, gràcies.
A
que tingueu bon dia.
Vinga.
Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Avui a l'espai de patrimoni d'aquest programa volem posar el focus en el valor del patrimoni fotogràfic, gràfic i audiovisual de Catalunya i el paper fonamental que juga l'Arxiu Nacional de Catalunya en la seva recuperació, conservació i difusió. Per parlar-ne ens acompanya l'Imma Navarro Mullaví, que és cap de l'àrea de fons d'imatges gràfics i audiovisuals. Molt bon dia, Imma.
Molt bon dia i moltes gràcies.
A veure, tenim un problema amb el micròfon. Acosta-te'l una miqueta més. Val. La Imma ve acompanyada, com sempre, del Miquel Pérez, que és el responsable de comunicació de l'Arxiu. Com estàs, Miquel?
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bé, doncs comencem per saber quan es crea aquesta àrea de fons d'imatges, gràfics i audiovisuals de l'Arxiu, Imma.
Doncs l'àrea d'imatges es crea l'any 1995 en una reestructuració, juntament acompanyant les altres dues àrees arxivístiques ja creades anteriorment en el decret de creació, que era la de fons històrics i la de fons de l'administració.
I quines són les seves funcions?
Les funcions venen determinades en el mateix decret, que és vetllar per la recuperació del tractament i la custòdia d'aquesta tipologia documental, col·laborar en els criteris de la normativa, elaborar els instruments de descripció d'aquests fons d'imatges gràfics i audiovisuals i totes les accions per a la conservació i la cooperació en la divulgació i difusió i coordinar les tasques de la seva reproducció.
Mm. Quin tipus de documents comprèn aquesta àrea? És a dir, què hi trobaríem aquí?
És una àrea molt àmplia. En molts arxius tenen una secció de fotografia, però en el cas de l'Arxiu Nacional aquesta àrea encabeix moltes tipologies documentals. Evidentment, la fotografia, química i digital, però també tota la documentació sonora, des de les cintes magnetofòniques, els cassets, a qualsevol suport actual. Després, les imatges en moviment, des de les cintes Pate Baby fins als formats CD, DVD i tot els suports actuals, la documentació a escala, mapes i plànols, les produccions impreses, auques, cartells, els llibres, etc. I produccions artístiques, que també podem trobar, dibuixos, gravats, etc.
Déu-n'hi-do, no? Quina varietat.
És una varietat important.
Sí, sí. Si suméssim tots aquests arxius i documents, de quina xifra estaríem parlant?
Bueno, aquí el que s'emporta el premi són els fons fotogràfics, perquè tenim més de 7.300.000 ítems, artefactes fotogràfics. Després tenim els mapes i plànols, que són 197.123, destacant sobretot els plànols tècnics. Aquí hem de ser realistes. Són plànols procedents de fons específicament d'empreses com Maquinista Terrestre Marítima, Macosa, Siemens, són plànols tècnics, molts. Després, els documents sonors i audiovisuals, que són quasi 25.000, i els cartells, dibuixos i gravats, que ens aproximem als 150.000.
Déu-n'hi-do. I com ja ens deies i apuntaves molt bé, els arxius fotogràfics són els més nombrosos.
Sí, i per aquest fet són els que tenen més visualització, responent a què hem ingressat molts més fons fotogràfics, els hem tractat, els hem descrit, i perquè hi ha una demanda social al respecte. Això s'evidencia en que un 70% de les consultes en línia de documentació de l'arxiu és de documentació fotogràfica, o no textual, però majoritàriament fotogràfica, quan nosaltres solament tenim digitalitzat un 10% accessible d'aquests 7 milions i mig. O sigui, tenim uns 750.000 ítems en consulta i, en canvi, el retorn és del 70%.
Déu-n'hi-do. No sé si l'interès de la gent per la fotografia és perquè desconeix que pugueu tenir altre tipus d'arxius, no? Com els que ens enumeraves abans?
Sí. I perquè la fotografia és molt fàcil de llegir. La fotografia és un document al que pot arribar tothom.
Sí, sí. Quina infraestructura es necessita per arxivar tot aquest material que comentaves, Imma?
Bueno, és evident que hi ha unes especificitats de la fotografia i de la documentació no textual que hem de tenir en compte. En primer lloc, es necessiten dipòsits específics. El clima i la humitat han d'estar regulats perquè hi ha paràmetres per la conservació. Després, no s'ha de tenir tot el material en el mateix dipòsit. Nosaltres hem de separar, en el cas de la fotografia, se separa blanc i negre de color, per exemple. Llavors, tu has de tenir el blanc i negre a 18 graus, menys 2, i 30% d'humitat, 30-35% d'humitat. D'altra banda, el color l'has de tenir tan fred com puguis, però per garantir la seguretat el tenim sobre 4 euros, no arribar a la congelació. Això representa també que les neveres han d'estar treballant els 365 dies de l'any 24 hores. O sigui, això incrementa el cost.
Em deixes interrompre perquè m'ha vingut ara una pregunta al cap. Quan hi va haver la gran apagada?
Tenim bateries. Tenim un sistema de... No per molt de temps...
Podem estar tranquils. Quina durada poden assumir les bateries aquestes?
Crec que va retornar en poc temps. O sigui, encara duraven.
Val. O sigui que no van patir.
No van patir. No van patir. De totes maneres, pensa que com el dipòsit està fred i és una càmera frigorífica...
Conserva durant
conserva
un temps.
Conserva molt més temps, eh? Uh-huh. És, si tu vas, si uns vens a visitar i entres, sí que percebràs que si respires a dins, si hi ha personal, puja una miqueta la temperatura, però si la tens hermèticament tancada, encara que paguis, fins que la pujada es pugui detectar, passa un temps.
És només perquè la gent es faci una idea, no? Perquè aquestes qüestions que ens afecten a tots en un moment donat i que són inesperades, doncs mai ningú segurament es para a pensar això mateix, no? Sí, com sí. Podrien haver afectat. No, doncs està tot ben controlat. Segueix-me.
Bueno, una altra de les especificitats de la fotografia és que no només les has de conservar en uns dipòsits adients, sinó que has de fer servir uns materials de conservació específics i que hagin passat el que es diu el PAT, que és el Photographer Activity Test. Tots aquests materials, des de les camises de solapes per les plaques de vidre, les caixes de conservació, les fundes de polièster per la pel·lícula plàstica, tot això és un material que és car. Segon punt, eh? Vull dir, el cost de la preservació del patrimoni.
Déu-n'hi-do.
Hem de tenir car. En tercer lloc, el tercer ítem que jo voldria destacar és que la descripció de tota aquesta documentació és molt més lenta que altres tipus de documentació, perquè és necessari que arribem al més a baix possible dels grups de descripció de la documentació arxivística. Això vol dir arribar a la peça és la fotografia, o arribar, que és la unitat documental simple, o arribar a un nivell superior, que és la unitat documental composta, que seria un reportatge. No volem arribar a cos. Quina utilitat tindria que nosaltres féssim una gran carpeta que digués fotografia Sant Cugat i no poséssim res més?
Yeah.
El soroll que això crearia impediria el retorn i no ajudaria amb l'usuari que vol aproximar-se. Per això has d'arribar al màxim possible, al nivell més baix possible.
Fer una descripció més acurada,
això.
Tot el més acurada possible, perquè faciliti després la trobada, no?
Això va lligat amb el control, que el personal que treballa ha de tenir tots els recursos d'informació necessàries per localitzar, revisar, consultar publicacions antigues, etcètera, etcètera, per informar correctament.
Uh-huh.
I aquí és en el punt en què diem que en un futur no... Estem intentant alimentar la intel·ligència artificial perquè en un futur ens pugui ajudar. No senzillament a llegir el que ja veu a l'ull, que això no és necessari.
Clar.
Sinó perquè reinterpreti allò que està veient. Et dono un exemple, que és facilíssim. Si jo et veig una imatge d'un cavall amb una persona engalanada, la intel·ligència fins fa poc et deia home engalanat sobre un cavall. Però nosaltres sabem que són les festes de Sant Joan de Maó o de Menorca. Vull dir, clar, és aquest pas. Necessitem que la intel·ligència artificial ens ajudi per poder descriure molt més en aquest pas. I per això hem de treballar nosaltres alimentant-la de les nostres bases de dades i de la nostra feina.
Sí, sí, sí.
El cinquè tema, per què és necessari? És necessari digitalitzar per associar imatges, associar tantes imatges possibles a les bases de dades perquè l'usuari no només vegi la informació, sinó que arribi directament a aquesta imatge. I d'altra banda, si com més imatge estigui associada, menys necessitat tens de moure el material des de dipòsit a sala. Li estàs evitant aquest estrès d'aclimatació. Per exemple, el color no surt a sala. I en el cas de que no estigui digitalitzat i hi hagi una explicació justificada per aquest accés, necessitem 48 hores per aclimatar-lo. Perquè no pot baixar de fred.
Això és matèria sensible, eh?
Sí, 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 sí. I un altre tema superimportant al respecte de la fotografia i tota la documentació que està sotmesa a drets d'explotació és la gestió d'aquests drets. Recordem que els drets d'explotació es diferencien als que es diuen drets morals, que seria respectar la integritat del document i respectar l'autoria, cosa que nosaltres, quan tenim un autor conegut, sempre demanem a l'usuari que ha de fer constar l'autor. Això no es pot oblidar. Però després hi ha uns altres drets, que són els econòmics. Que són els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Llavors, l'arxiu no treballa només en incorporar i ingressar el fons fotogràfic, en aquest cas, o altres fons, sinó que en poder incorporar la cessió d'aquests drets d'explotació, que estan en mans de l'autor o dels seus descendents. Recordem que aquests drets d'explotació tenen una durada en la llei des del 87 d'uns 70 anys i de la llei antiga uns 80 anys després de la mort de l'autor.
Déu-n'hi-do, no?
Però és que si no els tenim, ni tan sols podem digitalitzar ni associar aquelles imatges.
Clar.
Llavors, quan gestiones els drets, tu tens aquesta capacitat de poder difondre's perquè està autoritzat, i no sempre ha de ser al 100%. Si les tenen impactats al 50%, pues els hereus poden cobrar un 50%. Si no, és supercomplicat, o el gestiona una agència privada, aquestes associacions de gestió de drets d'explotació.
I, per últim, quines qüestions heu de tenir en compte al vostre departament, Imma?
Bueno, hi ha tres observacions que són importants i que hem de tenir en compte. Una, que l'arxiu és l'arca de Noé. Això és, sempre que tinc visites de nois joves els explico perquè ho tinguin en compte. És l'arca de Noé, per tant, tot no hi cap. Has de ser molt rigorós en seleccionar què és el que vulguis. Tota fotografia no és patrimoni. Tot paper no és escriptura. Bueno, és escriptura, però no...
A lo millor el valor no s'ha de valorar, no?
Exacte. Això. I sobretot ara que amb la fotografia digital en què la gent té el dit posat en el botó és molt fàcil. Quan el fotògraf havia de pagar els carrets i eren difícils d'aconseguir, era molt curós. Tirava quan sabia que havia d'enquadrar. Per aquí tenim un cert control. La segona observació és que encara que sigui una donació, perquè clar, ja no he parlat dels sistemes d'ingrés, perquè sé que els altres companys ja us ho havien explicat.
Sí.
Doncs encara que fos una donació, hi ha una despesa extraordinària en la custòdia, en l'ingrés, en la digitalització, en la descripció, i mai, o sigui, sempre tenim que fer un estudi econòmic del que representa aquella proposta d'ingrés. No es pot acceptar un fons que el seu cost és superior al seu valor patrimonial, però molt superior. Imagina't que acceptes un fons que el valores en 50.000 euros i n'has d'invertir 1 milió, vull dir. És bastant... No és defensable a nivell de la Junta de Patrimoni de la Generalitat que ho ha d'avalar.
No és proporcional.
No. I la tercera observació és que els arxius no volen ser centres tancats en aquest segle XXI, sinó que el que volen ser és estar oberts a la ciutadania i projectar-los. I per poder projectar-los, doncs, treballem moltíssim en la difusió, aquí tenim el Miquel, amb les publicacions, amb els articles, amb les xarxes socials i amb els llibres, i múltiples activitats, en el qual la fotografia està molts cops present.
Com sempre que els hi dic, és que feu una feina tan apassionant que és que quan veniu, escoltar és un plaer, eh? Que ens expliqueu tot el que feu.
Moltes gràcies.
I mira, la Imma m'ha donat peu a cedir-li el testimoni al Miquel Pérez, que, com dèiem, és el responsable de difusió de l'arxiu, perquè ens posi al dia de les pròximes activitats. Parla'ns del que teníeu previst per a la ciutadania en els pròxims dies, Miquel.
Sí, mira, Carme, justament ara entrem en la setmana gran, diguem-ne, dels arxius. Ara hi ha hagut la Setmana Internacional dels Museus.
Sí.
I ara, justament, entre el 9 i el 13 de juny, se celebra arreu del món la Setmana Internacional dels Arxius. Aquí tenim un programa molt extens d'activitats que, si entreu a la nostra web, us el podeu descarregar i podeu reservar, diguem-ne, la vostra participació. Però sí que volia destacar, sobretot, almenys dues activitats molt importants. Per una banda, i aquí enllaço amb el que explicava la Imma, l'exposició que inaugurem el 6 de juny, el divendres 6 de juny a les 12, que forma part del Festival Lumínic de fotografia,
sí,
del qual segur que n'heu parlat, i en el qual des de l'any 2019 nosaltres anem fent una contribució a partir d'explicar els nostres fons. Llavors, enguany presentem una exposició comissariada pel Manuel Sanz, que el que presenta són 60 fotografies de Carles Bosch, que és un fotoperiodista argentí que fuig, diguem-ne, del seu país per motius polítics i justament arriba a Catalunya l'any 76 en el moment de canvi de la transició. I, per tant, participa en la creació de nous mitjans i té una fotografia molt impactant sobre aquest moment de la transició. L'exposició es titula Transmet Transició, Carlos Bosch, 1976-1981. I l'altra gran fita que tenim és justament el dissabte 14 de juny, que fem jornada de portes obertes, i en el marc d'aquestes jornades presentem amb el grup Mirasol Teatre una representació teatral que es titula Fake a l'arxiu, que té la voluntat de que els assistents hi participin, i que és una mica una representació teatral joc en el que s'investiga la falsificació d'una fotografia. És a dir, justament tornem al que estàvem comentant abans. Hem trobat una falsificació, un fake, tenim quatre sospitosos i llavors demanem a la gent que vulgui participar que ens ajudi a fer una recerca, a fer una investigació per trobar qui han estat i per què.
Us ho passeu molt bé, eh?
Ho intentem.
I escolta, per participar en aquesta activitat que tindrà lloc a Mirasol?
Sí, aquí qualsevol de les activitats que veureu en el nostre programa, el que heu de fer és enviar un correu electrònic a l'adreça anc.cultura@gencat.cat, anc.cultura@gencat.cat, i aquí doncs podeu fer la reserva.
S'han d'inscriure, no? Vull dir, no es pot anar ja a la babalà i dir, no. Mira, que puc participar?
Sí.
Millor inscripció prèvia.
Així podem fer previsió i podem distribuir a la gent de la millor manera possible.
Doncs el que us deia, un plaer rebre-us i escoltar el que veniu a explicar-nos sobre l'Arxiu Nacional de Catalunya. Imma, Miquel, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A tu, moltes gràcies.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Aquí ens sentim inflats, tenim gasos i fins i tot anem restrets o patim diarrea. Avui a l'Espai de Nutrició parlem del SIBO i de la nutrició integrativa i ho fem de la mà de la nutricionista Berta Martínez, que és col·laboradora d'Íntima Salut per la Dona. Berta, benvinguda.
Gràcies.
Avui comencem pel principi de tot, per explicar què és exactament el SIBO.
Mira, el SIBO en anglès es diu el Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que és un sobrecreixement bacterià d'unes bactèries que no han d'estar a l'intestí prim. Aquestes bactèries se'n van a l'intestí prim, on haurien d'estar a l'intestí gros, i com que passen en aquesta part de l'intestí prim, comencen a haver-hi aquests símptomes tan causants del SIBO, que és, per exemple, inflor abdominal, gasos, diarrea, restrenyiment o dolor abdominal, o aquesta boira mental, fatiga, ansietat, o podria ser també migranyes. O sigui, podríem dir que aquests bacteris haurien d'estar a l'intestí gros i aquest sobrecreixement bacterià del SIBO les porta a l'intestí prim i donen aquests símptomes.
I per què passa això?
Doncs pot ser per moltes coses. Pot ser un ús de freqüent d'antibiòtics, pot ser unes alteracions hormonals, pot ser també problemes de la motilitat intestinal, o també podria ser que hem nascut per cesària o no hem tingut lactància materna. Tot això també pot condicionar el nostre estat de la microbiota intestinal. És important saber que no només és un trastorn digestiu, el SIBO, sinó que és una manifestació, un desequilibri més profund, que pot ser per tots aquestes casos que hem pogut dir, i s'ha de tractar d'aquesta forma, d'una forma molt més àmplia.
I escolta una cosa, l'estrès també pot afectar?
Totalment. L'estrès pot afectar moltíssim a la nostra microbiota intestinal, això ja se sap moltíssim, ja està molt demostrat, i és un dels factors que s'han de tractar més quan hi ha un tractament més integratiu del SIBO.
O sigui que això és més comú i més habitual del que no ens pensem.
Sí, sí. Cada cop que hi ha un tractament del SIBO, el primer que s'hauria de mirar és l'estrès.
Imagineu-vos.
Sí, sí, sí.
I hi ha diferents tipus de SIBO, no?
Sí, hi ha el SIBO per hidrogen, que pot provocar més diarrees o gasos, el SIBO per metà, que es diu HIMO, que pot provocar més restrenyiment, o també tenim el SIBO per sulfur d'hidrogen, que és aquest SIBO que és molt molest, que fa molt mala olor als gasos, tipus una olor que es diu a ou podrit, i que pot causar també bastant dolor abdominal, aquest, i gasos també. Aquest SIBO és el menys agradable de tots.
O sigui que això és un símptoma clau que no estem bé, no? Quan algú diu, uif, escolta,
sí.
Quina oloreta, no?
Sí, tots aquests gasos amb tanta olor, potser no seria un SIBO, però sí que segur que hi ha una disbiosi intestinal i s'ha de mirar una mica què és el que està passant.
I com es diagnostica tot això?
Tot això es pot, a tot el tipus de SIBO es pot diagnosticar amb un test que tu et prens un tipus de sucre, lactulosa o glucosa, és un test per aire aspirat que es diu, tu te'l prens i en 2-3 hores es mira quin és l'aire que es va expulsant i depèn de quin aire s'expulsi amb aquesta fermentació d'aquestes bactèries que hem dit que estan que haurien d'estar al colon i estan en l'intestí, depèn de l'aire expulsat que s'expulsi amb aquesta prova, doncs et surt positiu un SIBO o altre. És un test molt fàcil, però també s'ha de saber interpretar.
Ja. I en funció del SIBO que ens diagnostiquen, hi ha d'haver un tractament o un altre?
Sí, són tractaments diferents. Més o menys la base poden ser bastant iguals. La base sempre és un antibiòtic natural o un antibiòtic químic, o sigui, de farmàcia. Normalment el tractament es fa amb rifaximina, si és el tractament més convencional, però després també hi ha l'antibiòtic més natural que es poden barrejar amb tipus de fitoteràpia, tipus l'oli d'orenga, berberina, alicina i mixets de suplementació amb tots aquests antibiòtics naturals que realment funcionen molt bé. Sí que és veritat que hi ha diferents fases per tractament del SIBO. Hi ha una fase molt de neteja, després hi ha una fase més de manteniment i després hi ha una fase que s'incorporen els probiòtics i hi ha més per reestructurar tot el que és la microbiota intestinal. Hi ha diferents tipus de fase, depèn del SIBO, però amb la medicina més integrativa fem servir més tot el que són els antibiòtics més naturals i després, sobretot, reparem moltíssim la mucosa intestinal. Aquesta mucosa intestinal, aquest intestí ha d'estar molt reparat. Se li diu que també moltes vegades hi ha permeabilitat intestinal, que és quan entren tots aquests tòxics en aquest intestí que se li diu que està permeable per totes aquestes fermentacions d'aquestes bactèries patògenes, i també s'ha de tractar moltíssim aquesta paret intestinal. Per tant, amb aquests antibiòtics, aquesta paret intestinal, la mucosa ha d'estar molt sana també, tot això forma part del tractament del SIBO. Hi ha moltes parts, però hi depèn de cada SIBO i depèn de la sintomatologia de SIBO, però sobretot aquest antibiòtic natural.
I estem parlant de quant de temps de tractament, aproximadament, una mitjana?
Sí, pot haver-hi, el tractament pot ser 2-3 mesos, molt ben fet. També és important, que m'ho he deixat, el tractament nutricional integratiu, que aquí sí que per una primera part redueixen les fibres fermentables i després, depèn del pacient, es va adaptant, però ha de ser molt personalitzat. Normalment són uns 2-3 mesos i en uns 3-4 mesos el SIBO hauria d'haver millorat moltíssim. Després, lo importantíssim...
És mantenir-ho. Tot això, no?
Clar, clar.
Perquè, clar, si hem de tornar a caure, hem de tornar a començar, de
clar,
nou.
Clar, clar. Hi ha molts factors del SIBO, que és quin estil de vida està portant aquesta persona, la motilitat intestinal, que és superimportant, que és...
Ara en parlarem d'això.
Ara en parlem.
No, precisament abans ho has citat, no? Entre les causes, aquesta mobilitat intestinal. Per què? Per què és tan important?
És molt important la motilitat intestinal perquè nosaltres tenim com una escombreta fisiològica, que és la nostra neteja de l'intestí, que és possible si donem espais digestius entre àpats. O sigui, això de menjar cada 2x3 i estar tot el dia picant no ens permet funcionar aquesta escombreta que pugui fer aquesta neteja intestinal. Per tant, la motilitat intestinal només s'activa quan hi ha àpats amb els suficients espais entre ells, que poguessin fer 3 àpats al dia, per exemple, amb aquests espais de descans digestiu. Llavors, el SIBO, tots aquests excessos de creixement de bactèries, poden netejar-se. Llavors, un dels tractaments importants de l'estratègia nutricional més important del tractament del SIBO és que no estiguem tot el dia menjant.
Val. Prenem bona nota, d'això que ens expliques. Llavors, podem dir que el SIBO pot ser conseqüència d'altres desequilibris del cos?
I tant, exactament. El SIBO moltes vegades no és la principal causa, sinó és la conseqüència de molts altres factors, uns mals hàbits alimentaris,